El passat dissabte, dia 6 de desembre, es va inaugurar la nova porta de l'Església Arxipestral de Roquetes, obra de l'escultor roqueteny internacional Joaquín Chavarría, una obra que simbolitza passatges de la Bíblia i té un record per mossèn Domingo Escudé, molt estimat a la ciutat. L'acte va ser presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, i també va comptar amb la participació de l'alcalde de Roquetes, Ivan García, el regidor de Cultura, Siscoller, a més del rector de la parròquia, mossèn Miquel Gasulla. Amb aquesta actuació podem dir que es dona per finalitzada la construcció del temple després de posar-hi la primera pedra l'any 1827, ara fa gairebé 200 anys. I per a parlar d'aquest esdeveniment tenim aquí als nostres estudis precisament a l'autor d'aquesta obra, a l'escultor, ceramista i mosaicista Joaquín Chavarría. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar de la inauguració d'aquesta porta de l'església de Roquetes, on la gent, quan passa per davant, què és el que hi podrà veure?
Bueno, en principi jo he intentat fer tota una simbologia de parts de la Bíblia i per tant, bueno, i per altra part hem deixat a l'església un díptic en la qual explica perfectament el que jo vaig parlar davant del senyor bisbe i alcalde i autoritats. Per tant, jo crec que serà bo que la gent que passa o que entra a l'església pugui recollir aquest díptic, perquè estarà perfectament entès el que està allí, no? Podria fer, diguéssim, una petita descripció, diguéssim, la porta, que té dos batents i dos portelles, llavors començant pel batent de l'esquerra, a la part de dalt, diguéssim, hi ha una representació de l'Esperit Sant, tal com ho va dir Sant Lluc, amb l'Evangeli de Sant Lluc, amb el bautisme de Jesús. A la part de sota hi ha els 12 apòstols. Després hi ha una placa en la qual diu Jesús, jo sóc la porta. I a continuació hi ha a la portella hi ha dos medallons que representen a la Verge Maria. Un porta AV, que per tant diem Ave Maria, i l'altre MP, Mater Puríssima, que lògicament ja pensem que és la Immaculada Concepció. Continuant cap avall, trobem allà un arbre, uns camps en solcs, o sigui, un camp solcat, i un pou. L'arbre representa, lògicament per a mi, representa el paradís terrenal, o sigui, l'arbre del bé i del mal, l'arbre de la ciència, i també la caiguda d'Adam, o sigui, quan va menjar de l'arbre que no tenia que menjar. Per una altra part, aquest arbre també representa l'arbre de Jessé, que se'n parla de la genealogia de la Verge i de Crist. Immediatament tenim els camps llaurats, que això ja ens recorda directament la paraula del sembrador, i el pou, que és molt important tant a l'Antic com al Nou Testament, especialment al Nou, quan Jesucrist, quan la samaritana li dona l'aigua, si li demana aigua, li dona aigua del pou, ell diu, jo sóc font de la vida eterna. I a la part de sota està el record a mossèn Domingo. Mossèn Domingo, que el vaig conèixer ja fa uns quants anys, degut a un altre treball que li vaig fer per ell, que em va demanar que fes un estudi del retaule de la Immaculada de Roquetes. I bueno, li vaig portar tot allò. A partir d'aquell moment vam començar amb una amistat que desgraciadament no va ser molt llarga, perquè pobre va morir. I en una d'aquestes xerrades amb ell, doncs li vaig dir, home, li agradaria a vostè que jo fes una intervenció a la porta? I em va dir, Joaquim, m'agradaria molt. I jo li vaig prometre que li faria. He arribat una mica tard, però bueno, jo espero que mossèn Domingo, doncs, des del cel, potser dirà, Joaquim, menys mal que l'has acabat ja la feina.
Parlem ara una mica d'aquestes peces, que són de metall i estan incrustades a la porta.
Són d'acer, són peces d'acer. Llavors, bueno, una cera especial que es diu acer corten o corten és una cera que s'autooxida. Per tant, una vegada que està oxidat, ell mateix para l'oxidació, no continua aquesta oxidació. És molt important això per a una peça pública i a l'exterior. No ha de tenir per a res manteniment. Per tant, ell anirà fent la seva feina i jo crec que quan torna a vindre a Roquetes, doncs perfectament ja estarà, diguéssim, amb l'oxidació perfecta que quedarà d'allà.
Acaba de dir, quan torna a vindre a Roquetes, hem de dir que Joaquín Chavarría, des de l'any 2009,
2009.
2009, que viu al Brasil, concretament a Uberlândia, un roquetero que fa cap al Brasil i ara té la seva residència allí ja fixa. Com és que un roquetero ara està vivint al Brasil?
Bé, doncs, jo vaig conèixer el que és la meva dona ara, una reunió que van fer la meva filla gran i la seva filla gran, que es van conèixer al Brasil, perquè la meva filla gran va viure 6 anys al Brasil. I la meva dona tenia que vindre amb una amiga a Barcelona, passava per Barcelona, en realitat, amb una excursió, i ells van dir, com que estarà tot un dia a Barcelona, doncs el meu pare els podria acompanyar a fer una visita turística per Barcelona. La cosa va ser així, simplement que ells van arribar molt tard, aquesta visita turística no es va poder concretar, vam quedar per sopar, tots quatre, la meva filla, l'amiga i la meva dona d'ara, jo, i vam tindre allò que es diu un feeling, no? O sigui, hi ha una cosa bona entre els dos, i ella se'n va anar, i jo al cap d'uns dies li vaig escriure dient que m'agradaria molt, vull dir, continuar, diguéssim, la relació amb ella, i al cap de 4 mesos me'n vaig anar al Brasil a veure-la.
És a dir, que un roquetero fa cap al Brasil per qüestions d'amor.
Sí, d'amor, exactament. Bueno, sí.
Un roquetero que va néixer l'any 1944, 81 anys, està en plena activitat, com diem, és escultor, ceramista, mosaicista. A més, també ha estat professor a l'Escola Massana de Barcelona des de l'any 1975 al 2008, fent classes d'escultura, ceràmica, mosaic i dibuix. També ha fet nombrosos cursos i conferències internacionals per a estudiants i professors a països com Nicaragua, Colòmbia, El Salvador. També ha participat en congressos, concretament va participar al Congrés Nacional a São Paulo, i és autor de llibres, concretament de 10 llibres, que s'han traduït en total a 15 idiomes. La seva obra ha estat exposada, ha fet 11 exposicions individuals i també més de 60 exposicions col·lectives.
Exacte.
És a dir, que podem dir que és una trajectòria molt carregada d'activitats. Explica'ns una mica com va iniciar la seva carrera d'escultor i ceramista l'any 1970, no va ser?
Jo vaig començar, començarem des del principi. O sigui, quan vaig acabar el batxillerat superior, jo no tenia massa clar el que volia fer. Els meus pares, vull dir que molta gent del que de saben, tenien una botiga, i, me vaig quedar amb ells, ajudar-los una mica, pensant sempre una mica el que jo podia arribar a fer. Per altra part, vaig tindre la sort de conèixer a Joan Suárez, que era professor de dibuix també de molts col·legis d'aquí Tortosa, i li vaig demanar si em podia donar més classes de dibuix, perquè jo des de petitet ja dibuixava, o sigui, d'una manera molt autodidacta ja dibuixava, però cal dir, faig un incís, que jo em quedava amb un repàs, perquè vaig anar al col·legi de les monges de la Consolació fins als 7 anys, i allí hi havia una monja que donava com unes classes, donava classes de dibuix per a crios, no? Per tant, allí em vaig començar possiblement jo a remoure aquesta cosa intuïtiva, però a anar fent cosetes. Quan vaig conèixer tornant a Joan, llavors ell me va dir, tu estàs dibuixant bé, però com sempre passa, estàs copiant, que era el que es feia llavors. Inclús a l'institut et donaven una fulla i havies de copiar aquella fulla. I ell va ser, diguéssim, el que em va iniciar a sortir al carrer i anar dibuixant, i tinc uns quants dibuixos del carrer. A part d'un bodegó, me preparava a casa, tenia molles i cassols, i llavors hi havia de tot, per tant, jo me posava allà el bodegonet, allà, me'l dibuixava, i ell me'l corregia després. També treballava drapejats, o sigui, diguéssim, agafava una roba, qualsevol cosa penjada, uns pantalons penjats d'una perla, llavors jo m'anava... Clar, perquè se t'ha d'anar fent de tot, en aquest aspecte. En això... jo tenia, a casa m'agradava ajudar els pares, però no era la meva professió, diguéssim, no m'agradava estar molt a la botiga. I li vaig dir als pares, a veure si em puc trobar una mica de feina per aquí, fins que féssim la mili, que jo fes la mili. I 6 mesos abans de fer la mili, doncs me van vaig anar a treballar com a escrivent, d'alguna manera, administratiu, una miqueta, al centre d'Indústria i Navegació, Comerç i Navegació de Tortosa. I vaig estar 6 mesos. Tampoc allò no em feia cosa, no em feia patxoca. Per tant, llavors, me quedaven 2 mesos per anar, per marxar a acabar la mili, i vaig tornar continuant ajudant els pares. Continuant també, lògicament, cada dia jo anava a dibuixar amb Joan Suárez. I a la mili va ser, diguéssim, com si se'm va obrir la llumeta, dient, pues, home, pues, tu que dibuixes pues, relativament bé, per què no intentes dedicar-te a l'art? No sé per quina raó me va caure a les meves mans un folletó que parlava sobre l'Escola Massana i especialment de la classe de ceràmica. L'Escola Massana en aquell moment, diguéssim, era un centre, bueno, és ara, en continua el centre, no? Però molt reconegut en arts aplicades i disseny. Per tant, vaig dir, ah, pues mira, això de la ceràmica ja, potser sí que començarem aquí. I l'any, quan vaig acabar la mili, just quan vaig acabar la mili, doncs, quan vaig arribar a casa, que me'n recordo, era el dia 20 de març, vaig trobar el meu pare que havia tingut un infart. Aquella nit passada, la nit anterior havia tingut un infart. I llavors vaig pensar, no me'n puc anar a Barcelona primera, perquè el curs ja s'ha començat i tal, no me'n puc anar. I em vaig quedar durant 6 mesos, fins al mes de setembre. Jo vaig quedar a casa ajudant a la meva mare i el meu pare, i es va recuperar, va tornar a treballar. I jo ja me'n vaig anar directament, me'n vaig anar a Barcelona, me'n vaig matricular a l'Escola Massana, i allí vaig començar. Per tant, jo l'Escola Massana la vaig començar l'any 66. Però com que el meu interès, i vaig començar fent ceràmica, lògicament, com que el meu interès, diguéssim, era arribar a guanyar-me la vida, lògicament, amb aquests estudis, doncs jo ja a l'any 70 ja em vaig llogar un taller mig abandonat d'uns altres ceramistes que s'havien jubilat o havien deixat, i allà vaig començar, diguéssim, clar, per la tarda anava a l'escola, pel matí jo estava en aquest taller doncs, fent proves, fent coses, i intentant doncs, bueno, vendre alguna coseta. I durant 11 anys, verdaderament, durant 11 anys, fins entre el 70 al 81, ja vaig estar venent molta ceràmica comercial. O sigui, venia, o sigui, anava per les botigues, vaig tindre inclús representants perquè jo treballava molt, i, bueno, i la cosa va començar a funcionar. Però, en altra part, a l'escola vaig pensar, bueno, per què no fer una altra cosa, una cosa molt pareguda, diguéssim, el sentit de modelat i coses així, doncs, era l'escultura. I vaig iniciar estudis d'escultura també, i quan vaig acabar ja ceràmica i escultura, jo estava ja molt arrencat, ja treballava i venia moltíssim, ja dic, sempre ceràmica comercial, però a part feia un tipus de ceràmica, diguem-ne, per a exposicions, o sigui, amb una qualitat, no, diguéssim, més bona, però sí amb uns materials, diguéssim, diferents, alta temperatura, no baixa temperatura, com feia l'altra cosa, i d'aquesta manera doncs, bueno, vaig arrencar, vaig anar fent les coses tal. Resulta que l'any 75 es va posar malalt un professor de ceràmica, i el meu professor, que també l'havia tingut jo, m'hi va dir, home Joaquim, diu que ha sigut un bon alumne i tota la cosa aquesta que es parla, per què no vens a substituir durant 3 mesos amb aquest professor? Diu, bueno, doncs perfecte, mira, igual fer una cosa que una altra. Me vaig anar cap allà. Aquell home va tornar abans de finalitzar el curs, doncs jo, doncs, molt agraït, el professor que em va convidar a donar les classes, dic, si em necessiten, i poc sabia jo que al setembre em tornarien a cridar, perquè aquell home se va tornar a posar més malalt i el van jubilar, no va poder continuar. I així vaig començar a donar classes de ceràmica, vaig estar 6 anys de ceràmica. Al cap de 6 anys em van dir, home, tu ets l'únic d'aquí que has fet escultura i ens falta un professor d'escultura. Per què no te'n vas a escultura? Doncs per mi, doncs me'n vaig a escultura. I a escultura vaig estar 27 anys. Entretant, doncs clar, vaig donar classes de mosaic, també de classes de dibuix. Clar, tot això sempre, l'escola tenia, diguéssim, un grup bastant gran de professors, però tenies que anar, diguéssim, suplint també coses, i jo vaig fer aquestes suplències. En realitat, on he estat treballant sempre, diguéssim, ha sigut més escultura que no pas ceràmica. La ceràmica era més particular, que no, perquè són 27 anys, són molts anys durant classes aquí. I llavors, dintre de l'escultura, estava fent modelat general, modelat de figura, o sigui, el model viu, portava la classe de motllos i reproduccions en qualsevol tipus de material, i a part la fundició de bronze. Tot això ho portava jo. I, bueno, feia això fins que em vaig jubilar.
I també fa mosaics?
També, sí.
Com definiria la seva obra? Quin estil podríem dir que,
o sigui,
que realitza?
Jo soc molt apassionat per l'abstracció, però no vol dir que, clar, jo he tingut un ensenyament molt clàssic, és a dir, de figuració molt, molt perfecta, molt acabada. I ara, vull dir, bueno, ja dic, continuant en la part, en l'abstracció aquesta, però ara ja diguéssim, tinc el cuquet, per dir-ho d'aquesta manera, que necessito tornar a tocar modelar. Fa molt de temps que no estic modelant. I llavors, com que allà no tinc forn, o sigui, allà no puc fer ceràmica, no tinc forn, no tinc possibilitats, però no em preocupa perquè tinc altres coses per a fer. Doncs llavors la tècnica, diguéssim, que em permet ara tornar, que començaré altra vegada a modelar, serà fer formigó. Que el formigó jo ja l'havia fet, ja n'havia treballat molt, no? Llavors, doncs, no tinc cap problema.
Té alguna predilecció per algun material en concret?
No, en absolut. En absolut, potser tinc la sort de que, degut a tota la meva experiència, ja portem 55 anys, jo ja porto 55 anys d'experiència, no? I a part, el donar classes t'obre moltes portes o moltes finestres, te dona molta llum, tot això. Perquè tu veus el que pensen els alumnes. No encara per corregir-ho, sinó dir, pues mira, això sí que es pot fer o això no es pot fer, perquè això sí que era una de les coses que ho tenia molt clar. Venia algú i em deia, és que vull fer aquesta cosa, i jo li deia, escolta, això ja està inventat, no, pensa una altra cosa més interessant, pensa en altres volums, en altres matèries tal. I bueno, i això verdaderament jo, diguéssim, me creien, no, els alumnes, perquè sempre em diuen, és que vostè, quan lo veiem que treballa, té aquest interès, aquesta cosa, aquesta facilitat per explicar les coses. Bé, doncs, diguéssim, jo estic fent aquest aspecte, estic content, no?, del que diuen els alumnes. Però, tornant, agafant el fil, jo tinc la sort que no... que quan penso en una peça o en una obra, ja sé el material o els materials que jo puc utilitzar. I això és un avantatge. Perquè no és el mateix dir, doncs ara vaig a dibuixar no sé què, i ara pensar, ara això en què ho faré? No. Jo tinc aquesta particularitat. No, la tenen altres artistes, lògicament, però per mi és clar i fàcil pensar en aquesta cosa. Penso en una obra, ja sé el material, ja sé si tinc que ser en ferro o en acer, o és el mateix, en un metall, o tinc que ser en bronze, o tinc que ser en formigó, o ceràmica, en aquest cas.
Clar. I suposa que també pensant en innovar? En crear coses noves?
Lògicament, jo treballo sempre, treballo per sèries, i cada any, diguéssim, doncs faig una sèrie que vol dir que treballo sobre una idea determinada, doncs puc fer 15 obres o 20, màxim que he fet sempre ha sigut 20 peces, no? Perquè si no, sense voler, tornaries a caure en la repetició, no? Però és una sèrie d'un tema determinat, però totes les peces tenen una unitat, però totes són diferents. Això és el que faig, diguéssim, el que faig cada any. Però, d'altra part, clar, de quan en quan pot sortir algun encàrrec també i dir, pues, escolta, vull fer... I clar, jo sempre pregunto al client, vol agafar alguna cosa del que jo tinc o vol que faci una cosa nova? No sé per quina raó la gent sempre vol coses noves, no sé, allò que tinc allà. Pensem que al Brasil, des que estic allà, tinc a casa com 400 peces fetes. Sí, per tant, i encara em diuen, no, faci una altra cosa, si, no, si tens un mural, tinc allà uns murals fets en acer, i si el tens de dos metres, diuen, és que el voldria de metre i mig, pues molt bé, el farem de metre i mig.
És a dir, que a casa seva podem dir que té un autèntic museu, no?
Pues sí, bueno, aquí en tinc 600.
Aquí a Roquetes?
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí. A banda d'aquesta obra que ara podem veure a la porta de l'església de Roquetes, les obres de Joaquim Chavarria, on es poden veure? On se poden arribar a veure? Diferents països?
En principi, jo no, diguéssim, no tinc una obra, per dir-ho així, institucional, no? Que cap institució, cap lloc m'ha demanat a mi una obra per fer. Són obres particulars. És difícil de veure. L'última obra que vaig fer a Barcelona, abans de marxar al Brasil, va ser un mural de ceràmica de 27 metres quadrats. Si em dius, la puc anar a veure? Difícilment, perquè dic, és una obra que està dintre d'una casa i, per tant, no sé si, diguéssim, aquell senyor em voldria ensenyar-la o no ensenyar-la.
Escultor roquetany internacional, i les seves peces han viatjat arreu del món. Fins on pogut viatjar les seves peces?
Bueno, avui puc contar una anècdota que em va passar ahir, que me va trucar un senyor que no coneixia, de Tortosa concretament, i que ell havia parlat amb el Cisco Oller per tindre el telèfon, i diu, tinc una peça de vostè. Jo dic, diu, perquè està signada que posa Xavarria. I jo li vaig dir, està datada? Diu, ara no me'n recordo. Me diu aquell home, ara no me'n recordo. I jo vaig pensar, si no està datada, difícilment, perquè jo no faig res que no estigui datat. Això per a mi és bàsic, no? O sigui, l'assignatura, però datat. I, bueno, me va dir, doncs puc vindre a la vora, això, a les 8:30 de la nit? Diu, home, a les 8:30, doncs vale, està bé, pot vindre. Va arribar, i sí, i em va ensenyar una peça meva, que aquesta peça la vaig reconèixer, quan la vaig veure, lògicament, estava datada també, de l'any 70, de l'any 72, que ell l'havia trobat, no sé si em va dir d'un lloc per l'Arrabal de Cristo, que venen coses així, vull dir, que la gent deixa coses allà barates i tal. I aquesta peça la vaig reconèixer perquè devia ser d'una exposició, d'una de les exposicions que jo vaig fer al Centre del Comerç de Tortosa. Perquè recordo que com a mínim en vaig fer quatre. A part de la primera que vaig fer a Roquetes, l'any 71, i després me sembla que també l'any 80 i algo vaig fer, a l'Hort de Cruells concretament, doncs aquesta peça era, tenia que ser de Tortosa, per la data i per la configuració de la peça, una peça ceràmica, de tota manera. Per tant, han pogut anar. Sé que hi ha algunes peces que a Alemanya, que algú m'hi va dir, tenia una peça teva i me la van demanar que tal uns amics i li vaig donar. Te sembla mal? Dic, no, a mi, perfecte. Una vegada que jo regalo una peça, que cada un faci el que és seva, no pot fer el que vulgui. Però aquell m'hi va dir, doncs està a Alemanya, doncs perfecte.
I parlant d'aquestes peces, alguna curiositat, alguna peça en especial que sobresurti de la resta que normalment fa? N'hi ha alguna? Que tingui un record?
Un record diferent, diguem-ne.
No. Alguna peça en especial?
Home, la diguéssim, potser la més especial que havia fet. Bueno, per cert, a Tortosa sí que hi ha un mural, el que era a la plaça d'Alfonso, a l'antic Coliseum, que allà hi ha una caixa, o havia una caixa, no sé, ara fa temps que no he passat per allà, i vaig fer, era la caixa, concretament la caixa de Tarragona, Provincial de Tarragona, i vaig fer un mural de ceràmica, me sembla que eren de 30 metres quadrats, o sigui, tota una placata amb uns motius, una cosa, però, i l'última, sí que l'última pot ser la més xocant, aquesta última que parlava de Barcelona, de 27 metres, perquè era una ceràmica que em va vindre a mi després d'haver passat, que van passar per aquella casa com 5 ceramistes i no els va agradar l'espai. A mi sempre, quan hi ha un repte, o sigui, me dona més ganes de fer les coses, no? Perquè verdament la paret era complicada perquè hi havia dues portes, una d'una fulla, una altra de dues fulles grans i tres finestres, i per tant, i tot el mural de ceràmica s'anava envoltant, o sigui, voltant per aquest espai. Va ser complicat sobretot perquè tenia que fer un càlcul d'encolliment de la peça, perquè tu fas una peça, aquella peça, diguéssim, has de pensar que ha de capiguer dintre d'un espai determinat. No és ferro, que diguéssim, són 2 metres, jo taré 2 metres, l'encaixo i s'ha acabat. No, això té un encongiment. Cada tipus de pasta ceràmica, o sigui, d'argila ceràmica, té un encongiment diferent, i aquest era el gran problema de fer aquesta peça, perquè tot allò s'encaixés perfectament. Pues ho vaig lograr, és, diguéssim, com un puzzle gran de ceràmica, amb la qual les línies van exactament igual com el dibuix, és a dir, no hi ha cap dibuix partit allà. Tot el dibuix segur sencer. Si jo fes un cap, diguem-ne, una cara, sí, podria partir-la per la meitat, però no aquestes coses no m'agraden fer-les. I és un mural fet per 998 peces, això me'n recordo, de diferents tamanys, o sigui, és a dir, que és com un puzzle enganxat bé a la paret i tal, i no vam haver que tocar ni una peça perquè el càlcul d'encongiment va ser perfecte. En aquest mural doncs, vaig gastar com una tonelada i mitja d'argila, sí, d'argila especial per a alta temperatura, i bueno, aquell home va quedar molt content, doncs, jo també molt content, i ja està. Per tant, este, diguéssim, sí que tinc alguna anècdota, bueno, petita anècdota, diguéssim, dintre d'aquest mural hi ha un rellotge de sol, un rellotge de sol que funciona. Vull dir que funciona perquè moltes vegades la gent agafa, fa un rellotge de sol, col·loca a la paret, el gnòmon aquell, diguéssim, avui que estem, va, esperem a les 12 del matí, i a les 12 del matí, diguéssim, col·loquen el ferret, que és el gnòmon, el desvien una miqueta, que caigui exactament a les 12. Aquest rellotge no funciona mai, només funciona un dia a l'any. Aquesta la cosa. Aquest no. Aquest, a Barcelona hi ha un grup de gent que es dediquen al rellotge de sol a calcular, a fer el càlcul, i van vindre, i llavors van, per mig del GPS, van fer, diguéssim, una triangulació perfecta perquè aquell rellotge funcionés. És un rellotge que només pot funcionar 4 o 5 hores al dia, perquè hi ha un edifici molt alt davant, per tant, no funciona contínuament, però sí que verdaderament marca l'hora durant tot l'any, marca l'hora perfecta seguint l'evolució, o sigui el camí del sol. No?
Sí. Suposo que per a un artista seria molt difícil quedar-se amb una obra. De tota manera, n'hi haurien alguna obra seva en especial que li tingui un carinyo especial?
N'hi ha unes, sí, concretament n'hi ha 7 o 8 just a la mort de la meva primera dona. Ella va morir molt jove, molt ràpidament, i clar, lògicament jo me vaig quedar. Teníem tres nenes de 16, 14 i 7 anys, i clar, això em va trasbalsar molt, no? Sí que en aquell moment vaig poder fer una peça que representava amb ella, que aquí la tinc, aquí a Roquetes, és de ferro, té uns més o menys 2 metres, aproximadament, i és una peça que la vaig fer en, diguéssim, amb el soplete a la mà, i per tant és una peça que una vegada que està soldada no la pots pràcticament tocar. Les peces escultòriques, o ceràmics, t'agrada el tacte tocar, no. Aquesta peça no, perquè talla. És una peça, diguéssim, que representa precisament una dona, però que talla. O sigui, és una dona que ja no puc abraçar, que no puc estimar. Aquesta va ser la primera peça. I després vaig fer 4 més, que eren, diguéssim, com, no eren circulars, però tenien com un recorregut, com un camí, diguéssim, com si poguessis al port, per dir d'alguna manera, però que s'enganxava altra vegada per sota. És a dir, que es deia camins en lloc. O sigui, jo estava en aquest moment, vull dir, on estava, no sé, donant voltes, el meu cap estava donant voltes, estava trasbalsat, lògicament, i això va ser l'any 89, l'any 90 només vaig dibuixar tota una sèrie d'aquestos de camins en lloc, però només dibuixats, en tinta xina i una mica d'aiguada, i després, l'any 90-91, vaig fer 5 peces, que aquestes les tinc guardades, perquè una vegada me volien comprar una d'aquesta sèrie que la tenia exposada a Barcelona i vaig dir no, si compro les 5, jo li vendré les 5, però una no, perquè em trenca, diguéssim, la cosa, no m'interessa. I aquestes, diguéssim, estan formades, són unes peces de 3 centímetres d'acer que hi ha 3 peces juntes sobre un tronc de fusta que en realitat, diguéssim, era una viga que jo tenia a una casa vella que havia acabat de comprar, i vaig tallar-la en 5 parts, aquesta viga. Aquesta viga em representa a mi, perquè és una viga que està ja una mica desgastada, o sigui, pel temps, una miqueta, simplement. També vaig deixar tal com eren, diguéssim, els encaixos que havien d'altres vigues per sobre o per sota, és igual. Total que, i al damunt, ja dic, hi ha 3 peces de 3 centímetres d'acer, en les quals les 2 peces que estan a les vores són exactament iguals, una mica més gran que l'altra, que representen els meus fills, una de 16 i una de 14. I són una peça que està totalment acabada. I dic acabada vol dir que és una línia contínua, comença per sota i torna a la volta. Però al dintre hi ha una peça que té una abertura, és a dir, una peça que no s'ha tancat. I no s'ha tancat vol dir com si no s'hagués acabat, que és, diguéssim, la petita. O sigui, elles dos, diguéssim, mantenien, diguéssim, a la petita resguardada, i les 3 estaven encaixades amb el tronc, diguéssim, que em representava a mi. Possiblement aquesta és les cinc peces més que jo, diguéssim, tinc, diguem-ne, més carinyo, un record més important, perquè em va afectar, no?
Està clar que al veure una obra artística és important que sigui agradable visualment, que sigui el material, però suposa que conèixer la simbologia d'aquesta peça és l'important, no?
Exactament.
I la inspiració, com s'aconsegueix?
Bé, jo sóc molt, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, sempre he pensat, per exemple, que l'artista del Renaixement és un artista, diguéssim, que ocupa molts espais, eh? Miquel Àngel, Leonardo, doncs. I a mi sempre m'ha agradat molt llegir llibres sobre ells, i em recordo que Leonardo, doncs, deia: fixa't en les coses, igual un atac a la paret d'humitat te dona una idea. Aquesta idea, lògicament, després la desenvoluparàs d'una altra manera. I jo he sigut d'aquesta manera, o sigui, vaig per tot arreu i vaig mirant coses, dic, mira això, mira que interessant això, veig un tros de fusta i no em sap greu, doncs, si no és de ningú, està allà tirada, doncs l'agafo i me l'endú cap a casa, perquè era fusta, vull dir, igual trauré una mica de substància, igual no, i farà cap a, diguéssim, a cremar-la, però no passa res, és això, jo, o sigui, miro molt les coses de la natura, però també, lògicament, doncs, un pensament. Vaig fer una sèrie de 15 peces, de 15 petits murals al Brasil, que eren sobre obertures musicals. Doncs que vaig agafar unes 15 obertures musicals de diferents músics, i lògicament una obertura és més ràpida que el que jo dibuixo, però tornava a engegar. O sigui, quan acabava, jo m'anava pensant, anava escoltant, i el llapis, doncs, anava dibuixant, fins que vaig lograr, doncs, vull dir, fer aquestes coses. Bueno, és una de les peces, una de la sèrie de peces que a la gent els agrada molt, perquè diuen, això que jo dic, això és de Tchaikovsky, això és tal, i a part, l'obertura, diguéssim, o sigui, escrita, no? Pues, hi havia també, diguéssim, algo de Strauss, em sembla que es diu El Barón Gitano, una cosa així, no? Pues, bueno, i verdament, després, a part el color, el Brasil va ser el canvi per a mi, va ser el canvi perquè totes les peces que tinc aquí o estan oxidades o estan en negre, totes les de ferro, estic parlant. I en canvi el Brasil, aquella lluminositat, aquell canvi de colors, vull dir, tan diferents, no? Lògicament que aquí també tenim invers i tenim de tot, però és molt diferent, diguéssim, l'aspecte aquest, no?
Entra... No té tipus d'inspiració.
Exactament. I llavors em va fer que totes les peces que jo faig al Brasil, ne faig també, lògicament, oxidades, també m'agrada molt l'oxidació. A part, allà tinc un avantatge molt grossa, que és que plou molt. Concretament ara estem dintre de l'època de la pluja i estarà 6 mesos plovent cada dia. Sí, no vol dir que estigui plovent les 24 hores, però cara a para plou, però plou molt fort, i al cap d'una hora para, s'asseca tot, torna a ploure al cap de 2 hores més, i això és una cosa que sí que me va sobtar molt, perquè cada tenim un jardí i hi ha molta gespa, lògicament. I clar, els 6 mesos d'època seca, encara que regues la gespa, no hi ha manera, allò se va secant, diguéssim, va secant, i queda com una cosa ocre, o sigui, marroneta i tal. I la meva dona sí que tenim uns aspersors i tenim la manguera, però no funciona. Resulta que quan cau la segona pluja, ja no dic la primera, la segona pluja, se torna verd tot. Tot allò que era palla seca se converteix en verd. Això a mi em va sobtar molt, de què és això, no? I llavors allà tinc la gran sort de que poso les peces que jo vull oxidar, les poso al jardí, i s'oxiden tot sol, és clar, és una oxidació, perquè l'aigua de pluja oxida millor que l'aigua de l'aixeta. Això sí.
Ha comentat que li agradava molt llegir, però també li agrada fer llibres, perquè, de fet, com diem, sí, ja porta 10 llibres.
Sí.
Què expliquen aquests llibres?
Sí. Això va ser també, diguéssim, com una trobada, també, això dels llibres, no? Hi havia un company meu de l'escola que era il·lustrador. Ell treballava per una editorial de Barcelona que es dedicava precisament a llibres d'art. I em va dir, m'han preguntat si coneixia algú de l'escola per fer dos llibres, que van ser els primers que vaig començar, per criatures, per nens entre, diguéssim, entre 6 i 12 anys. I vaig dir, home, sí, podem intentar fer, no? I vaig fer un llibre concretament que es diu Argila, que només és modelat, eh? no s'ha de coure, no s'ha de fer, vull dir, és una cosa que, diguéssim, finalment se trencarà tot això, no passa res. Però vaig ensenyar, diguéssim, o sigui, vaig fer uns llibres amb uns exercicis, perquè sempre que faig llibres jo sempre dic que allí són exercicis, allò no són obres d'art, són exercicis, per a poder copiar-los si convé i la gent començar a aprendre aquestes coses. Van tindre molt d'èxit aquests llibres, vaig fer aquest d'argila, i un altre que era en paper, cartó i cartolina. Per tant, vaig fer aquests dos llibres, jo pensava que, bueno, pues ja està bé, acabat aquells. Immediatament, fent el segon llibre aquest, volem iniciar una col·lecció sobre treballs artesanals i artístics, Que et sembles fesses el de ceràmica, tu que ja estàs, que estàs fent ceràmica i tal? Dic, pues farem el de ceràmica. I clar, i vaig fer, pues, tot arriba, tota la part. Hi ha una part que és històrica, o sigui, vaig a fer la part històrica, i després vaig, o sigui, ja fer peça per peça com se modela en ceràmica, que hi ha 5 sistemes de modelat diferents, i per tant, i aquell llibre, pues, que va ser el primer de la sèrie, també va començar a tindre molt d'èxit. Este està traduït a 10 idiomes. Bueno, molt bé, fem aquest llibre, doncs hem acabat. Però tot això sempre molt de pressa, perquè ells treballen molt amb les fires internacionals, en la fira de Frankfurt, que és la més important, la fira de Guadalajara també, de Mèxic, i per tant m'hi diuen, este llibre s'ha d'acabar en tants mesos. I sí, però clar, hem de pensar que un llibre, en este llibre de ceràmica, si no recordo malament, hi ha 600 fotografies en color. Per tant, jo tenia, ells m'enviaven cada matí, jo llavors, en aquell moment treballava per la tarda a l'escola, donava classe per la tarda, i cada matí, doncs, mos posàvem a les 8 del matí i jo em posava a fer la peça. I clar, tenia el fotògraf i deia, ara, fes la foto. I ell, aquell, se quedava allà mirant un diari o llegint, i llavors jo continuava treballant, fes una altra foto. I així anàvem fent, diguéssim, el que se'n diu el pas a pas del llibre aquest. Bueno, doncs vaig acabar aquest llibre, i em van dir, per què no en fas un altre per a gent gran que estan jubilats, per dir-ho així, no? Que es vol entretindre fent alguna cosa, i que sigui de mosaic. I llavors vaig fer un llibre, ja el primer llibre de mosaic també, per fer cosetes, perquè la gent se pogués entretindre. Vam acabar aquell i em va dir, home, podries ampliar los 6 llibres de... el primer llibre de ceràmica. I llavors vaig fer 5 llibres més de ceràmica que ampliaven, diguéssim, part per part el llibre aquest anterior. També van tindre, doncs, molt d'èxit aquells estan traduïts també en 7 o 8 idiomes. A part, diguéssim, també de les noves edicions que estan fent. O sigui, no solament s'ha fet aquesta edició, sinó que se van fer cada un, doncs, igual tindria 6 edicions, tindria 17, o sigui, són moltes edicions. I, finalment, estava acabant aquells fills de ceràmica i em deia, per què no amplies aquell de mosaic? Dic, ampliar no, farem un de nou, perquè allò no és d'ampliació, sinó que estic a fer una cosa grossa. I llavors, clar, vaig fer aquest de mosaic, que també està traduït a nou idiomes. Aquest. Sí, per tant...
I també ser... de decoració, no?
Eh?
De decoració, també.
El de decoració estava dintre del de ceràmica, ceràmica decorativa. Però aquells es van fer tots entre el 92 i el 99. En realitat, en 7 anys vaig fer tots aquells llibres, a part del meu treball i a part de l'escola. O sigui que no vaig tindre fèria, no vaig tindre vacances aquells anys. Va ser molt... molt...
Els seus dies eren de 36 hores? O...
Pràcticament, sí. Moltes vegades m'ho diuen, però com és possible que estigues produint tanta cosa, no? Vull dir, bueno, pues, un és com és, no? Vull dir...
I amb ganes de fer coses encara amb 81 anys.
Bueno, tinc moltes encara. Tinc moltes, tinc allà al Brasil, tinc un munt d'idees allà encara per a plasmar. Sí.
Pròxims projectes? Quins pròxims projectes?
Els projectes, primers que res, serà tornar a entrar amb el modelat per a fer formigó. Uh-huh. Ja, això ja m'ocuparà, diguéssim, pràcticament tot l'any que ve ja. Sí, sí.
A punt de tornar al Brasil i aquí a Roquetes quan el tindrem de volta?
Com que jo vinc sempre, vinc cada any a Roquetes, per mi Roquetes, vull dir, lògicament és el meu poble, he nascut aquí, i jo sempre dic, bueno, els dic als amics d'allà, ja te'n tornes a anar? Sí, dic, és que jo necessito de quan en quan oxigenar-me. Jo els ho dic així, necessito oxigenar-me, i per tant anar a Roquetes per a mi és tornar a agafar, diguéssim, bueno, veure els amics, els pocs amics que em queden, no? Jo no tinc família pràcticament aquí.
Què és el que més enyora d'aquí?
Eh?
Què és el que més enyora?
L'estar aquí, o sigui, és que, claro, jo penso que tota la meva vida, diguéssim, a partir de la mort de la meva esposa, jo vaig pensar que no tornaria a casar-me. I tota la meva intenció, vull dir, era tornar a Roquetes, vull dir, vaig comprar la casa al costat per fer-la una mica més gran, o sigui, vaig anar fent coses ja, simplement ja pensant, diguéssim, en un futur, en aquell moment, 45 anys, llunyà encara, però per tornar a vindre a Roquetes, no? Bueno, es va donar aquesta també especial casualitat i, bueno, i feliç casualitat, i va ser quan jo me'n vaig anar cap allà. Però jo necessito vindre, vull dir, cada any. Jo ho feia quan els meus pares vivien i jo estava estudiant allà a l'escola, que llavors aprofitava, lògicament, les vacances, no? Les 3 vacances que tenim els estudiants. I després, vaig continuar venint, ja una vegada casat i donant classe, perquè continuava tenint les tres festes de Nadal, de Setmana Santa i de l'estiu. Per tant, no he deixat de vindre Roquetes més que l'any 20, que ens van prohibir per la pandèmia, ens van prohibir vindre, però ja teníem els bitllets comprats, simplement. O sigui, va ser l'únic any que jo he fallat, diguéssim, de vindre cada any a Roquetes. En este cas, aquest any he vingut dos vegades. Una vegada per muntar la porta i l'altra vegada pues, ja per fer la inauguració, perquè tampoc jo verdaderament no pensava que volguéssim fer, diguéssim, que tingués tant de ressò. O sigui, jo he quedat, diguem-ne, molt honorat d'esta cosa, perquè no sóc per posar-me, ni que em posen medalles. A mi m'agrada fer la feina, ja l'he entregat, l'he donat i molt agraït. O sigui, ja n'hi ha prou. O sigui, que el mossèn digués m'agrada molt, ja en tenia prou, no? Que en això també de l'agradar tampoc no em preocupa massa, perquè és el que diuen els romans, no? De gustos no ens barallarem per gustos en aquest aspecte. Per tant, un li pot dir, però això no m'agrada gens, doncs tens tota la raó. No té per què agradar-te.
Però no sol passar.
No, bueno, no sol passar, però bueno. Jo sempre dic, com que sóc jo que ho faig, jo no faig res que a mi no m'agrade. Per tant, si m'agrada a mi, jo ho plasmo, ho faig allà i s'acaba l'assumpte.
I com diem, des de l'any 2009, que està vivint a Uberlàndia, sí, al Brasil, s'ha sentit ben acollit?
Sí, sí. És que també vaig tindre la sort de que com que la meva filla va viure 6 anys al Brasil, jo vaig aprendre portuguès. És a dir, quan jo me'n vaig anar al Brasil, jo parlava portuguès de Brasil. I això, diguéssim, automàticament les portes se s'obren molt més. Tant és així que quan vaig anar a demanar al consulat de Brasil a Barcelona, vaig anar a demanar a veure si jo podia anar a viure allà, i com que ja vaig començar a parlar amb la funcionària aquella que hi havia allà, molt amable, li vaig començar a parlar en portuguès, i em diu, vostè de quin estat és? Però d'estat pensant que jo era brasileny, que vivia a Barcelona però que volia tornar. Va obligar una mica. Li vaig dir, no, jo sóc d'aquí, que és tu.
De Roquetes.
Sí, exactament. Després m'ho va preguntar, l'entès, no? Clar, perquè sempre quan m'he preguntat, i vostè d'entès? Jo sempre dic, jo sóc del Baix Ebre, no? Llavors vaig entrar una mica en a on? I pensen així, ah, sí, el Baix Ebre, sí, ja sabem, no? Però sí. I d'on, del Baix Ebre? Pues de Tortosa, primer dic de Tortosa, no? Ah, Tortosa, ja coneixem la Tortosa. Dic, pues mira, al costat mateix de Tortosa hi ha una petita ciutat que es diu Roquetes, no? Pues jo vaig néixer allà. És simplement perquè la gent entra, de cop i volta dius les Roquetes, i especialment vull jugar les Roquetes, i et diuen, i això què és, no? O sigui,
Es va introduir un poc a poc.
Exactament.
Una aproximació.
Però després ara tots els amics meus del Brasil ja diuen, ja vas a Roquetes, no? ja entenen.
Tenim un ambaixador roquetenc arreu del món, concretament al Brasil.
Al Brasil, sí, exactament.
I suposa que també ha viatjat, com diem, per molts de països, no?
Molts de països, sí.
Fent conferències, participant a congressos, fent cursos.
Sí, especialment perquè tot això va començar quan estava a l'escola, que el primer lloc que me van dir si volia anar, lògicament, i va ser a Tunísia. Després d'allà me van dir, van anar a Nicaragua, després vaig estar a Colòmbia i després a El Salvador. L'últim any, que és el 2007, vaig estar a El Salvador. En aquell moment El Salvador era molt molt perillós, perquè me vinien a buscar a les 8 del matí per anar a la universitat. Sortia disparat de casa, tancaven aquella casa, la tancaven, me pujava al cotxe, me portaven allà i no sortia fins a les 5 de la tarda. I tornàvem a portar el cotxe, em deixaven dintre de casa perquè no sortís, perquè era, o sigui, tant és així que de perillositat, que dintre de la universitat on jo estava, no el departament on jo estava, que jo estava a Beres Arts, doncs va haver un assassinat d'un professor, o sigui, van entrar pistoleros, vull dir, la cosa era bastant greu en aquell moment. Sí.
Però suposo que també records bons, no?
Molts bons, sobretot els amics que m'han quedat en totes aquestes coses, no? Llàstima que moltes vegades aquests convenis internacionals que es feien a través de l'Ajuntament de Barcelona i, lògicament, l'Escola Massana, diguéssim, enviava, diguéssim, a gent per a poder ajudar. Qui posava els diners, lògicament, era l'Ajuntament, no? Que molts d'aquests projectes no s'han portat a terme. Us van començar amb moltes ganes, i al cap de 2 anys van començar a posar problemes en aquesta gent, i clar, què passava? A qui coneixien? El director de l'escola, no? L'alcalde de Barcelona, tampoc me coneixien a mi. I llavors sempre m'enviaven cartes dient, home, perquè, escolta, és que això no ens ho donen, això no ens ho fan. I els deia, és que, escolta, veure, em teniu que entendre que jo sóc un professor, o sigui que estic empillat, és a dir, per dir-ho, en perdó de la paraula, tinc el cul llogat, jo no tinc poder de fer res amb això. Jo us puc donar l'adreça, vull que sigui, escriviu amb ells, perquè, però clar, i estaven com molt així, molt, bueno, malament. Nosaltres quedàvem molt malament amb aquestes coses. Me'n recordo que el de Colòmbia no va ser per anar, diguem-ne, a treballar en el sentit de donar classes, sinó a intentar organitzar una escola de ceràmica en un lloc on hi havia moltes bòbiles, però que feien rajoles i feien teules, perquè era una zona al costat mateix, que era com un barri una mica allunyat de la capital, que hi havia una terra, les terreres eren molt bones per fer, tenien molt bona argila. Què passava? Qui treballava en aquestes llocs, en aquestes bòbiles, era, diguéssim, molt de peonatge, gent no molt preparada, per tant, tenien un sou bastant baix, i feia falta, diguéssim, volien ajudar que les dones d'esta gent, d'estos treballadors, vull dir, poguessin també fer una mica, fer alguna cosa manual que se'ls pogués ensenyar. Tot això, a mi, o sigui, vaig mirar el lloc, inclús perquè el lloc era un edifici precisament fet per l'Ajuntament de Barcelona. I, bueno, el director aquell pues, no volia que allí, diguéssim, se fes res, vull dir que ell volia ser l'amo i tot allò, i, bueno, vaig fer l'informe per a fer-ho. I em van ensenyar, diguéssim, una petita escola que ells havien cobert de Colòmbia i havia organitzat juntament amb els fabricants de teules i de rajoles. I clar, vaig dir, no, el que estan fent és una pèrdua de temps. Perquè, diguéssim, estaven competint o volien competir en les grans fàbriques de ceràmica. Quan un fa una cosa artesanal, té que fer un tipus de cosa que de cap manera la fàbrica li interessa. És a dir, si volem fer jocs de cafè, hem que fer un tipus de joc de cafè totalment molt complicat, perquè la fàbrica allò no és massa, diguéssim, la fàbrica el que fa, diguéssim, fer cada dia 1.000 jocs de cafè i que surtin ràpid i que no es trenqui res. En canvi, un quan fa una cosa artesanal s'hi pot dedicar una miqueta més, perquè jo vaig fer tot un estudi durant tota una setmana per botigues de luxe de Bogotà, i verdaderament allò, vull dir, era una qualitat, diguéssim, clar, ells tenen una cosa bona, que és, diguéssim, tota la ceràmica precolombina, diguéssim, ells la tenen tota aquesta, jo vaig dir, no, podríem fer coses de tipus precolombí i altres noves, lògicament no tenen per què copiar tot allò, i vostès tiraran endavant, però no van voler entendre, i vaig dir, vostès mateixos, no? Però va ser una llàstima perquè, clar, això era una ajuda molt important per les dones, perquè, clar, què passava moltes vegades? Que aquesta gent cobren per setmanada, o sigui, feien la setmanada, cobraven cada dissabte. Molts d'ells se'n anaven a venir a la taverna o al bar, o que sigui, i quan arribaven a casa, vull dir, la meitat dels diners ja no hi eren, a part que arribaven una mica contents. I, clar, doncs, això, l'ajuda hauria sigut molt bona. Jo hauria volgut estar, diguéssim, que m'haguessin tornat a enviar, però enviar a mi per a muntar tot el negoci aquest, i organitzar, diguéssim, amb aquestes dones, que d'aquella manera, doncs, allò no tirava endavant, no? Sí, una mica un treball així, quasi, sí, entre cometes, de missioner, no?, per arreglar aquestes coses. No?
Una trajectòria artística, com podem escoltar, molt dilatada, molt variada. De tota manera, hi hauria, tindria algun desig de que una obra seua estés en un lloc determinat?
No exactament. He pensat moltes vegades allà, per exemple, a Uberlândia, que tenim uns grans parcs, hi ha molt de lloc i tal, de fer algunes, no instal·lacions, però deixar tota una sèrie de peces allí. Però, claro, això té que ser, diguéssim, un encàrrec institucional. Jo no tinc diners per fer aquesta cosa i regalar-la d'alguna manera. No?
Així, quin encàrrec li agradaria que li fessin?
Ara, bueno, doncs precisament l'última espècie que estic fent en acer allà, que estan, diguéssim, com en maquetes. Jo treballo tot, però tot se pot reproduir en gran. Però que quede quan un pensa en gran, perquè jo penso en gran, llavors reduir no costa res. Llavors fer-lo gran, doncs així és una altra cosa. I són una sèrie d'escultures monumentals, però quan dic monumentals són de 5 a 10 metres d'altura en acer, per tant tindria un acer de 5 centímetres com a mínim, una cosa pesada, que poguessis entrar per dintre de l'escultura. jo en dic espais transitables. I aquesta hi tinc tota una sèrie de peces allà fetes, i això sí que m'agradaria, diguéssim, perquè allà concretament hi ha un parc que té 5 quilòmetres de recorregut, i jo dic, mira, si en aquests 5 quilòmetres jo posés totes aquestes 20 peces, vull dir que quedaria una cosa espectacular, perquè la gent podria entrar per dintre de l'escultura, o sigui, perquè té uns espais grans, i d'aquesta manera, allò que de dintre l'escultura, mirar-se per amunt i veure el petit que un és al costat d'una superescultura. Això m'hauria agradat fer-ho.
De moment, el que sí que podem contemplar és l'obra que està a l'església de Roquetes, concretament a la porta d'aquest escultor roquetenc internacional de Joaquim Chavarria, una obra que simbolitza passatges de la Bíblia i que té, com dia el seu autor, un record molt especial per a mossèn Domingo Escudé, molt estimat a la ciutat. Avui hem tingut l'oportunitat als estudis d'Antena Caro de conversar amb aquest escultor, ceramista, mosaicista, també escriptor, Joaquim Chavarria, el que agraïm que hagi vingut a explicar-nos aquesta obra que podem veure a l'església de Roquetes i també fer-nos un repàs de la seva dilatada trajectòria artística. Joaquim Chavarria, com diem, enhorabona per les seves obres, per la seva trajectòria artística i que continuï molt més endavant amb aquests projectes.
Moltes gràcies per haver-me convidat a estar amb vostès.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies.